Aquest any serà diferent també per una de les activitats clàssiques de l'estiu santcugatenc, que és el curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau, que aquest any, evidentment, no podrà ser on habitualment se celebra. I per parlar d'aquest canvi, que entenc que també ha suposat un canvi en el contingut, tenim amb nosaltres a la Neus Sotomayor i a l'Arcadi Oliveres. Bon dia als dos.
Hola,
Bon dia,
molt bon
Lluís.
dia.
Bé, Neus, parlàvem abans fora de la gravació. Suposat un canvi que de fet ha implicat també una reducció, no?, d'un curs tan dens com el curs d'estiu de la Unipau.
Doncs sí, la veritat és que vam estar resistint-nos, vam estar mantenint el programa i el contacte amb els ponents pensant que seria possible, però al final ja vam veure que no era viable fer un curs presencial amb les característiques del curs d'estiu de la Unipau. El podríem potser haver reduït, fer per 20 persones amb 1,5 metre de distància, però vam valorar que no era convenient fer-ho així. També molts ponents venen de fora, tampoc teníem la garantia que podrien arribar. Per tant, vam pensar que no era oportú fer-lo amb les condicions de sempre, perquè les condicions de la nostra vida ara mateix tampoc són les mateixes, no? I també, pensant en el tema i pensant en la situació actual, vam valorar que calia potser ajornar el que teníem previst per aquest any, per l'any que ve, que serà igualment vigent, i dedicar una versió més reduïda a analitzar una mica el tema de la pandèmia.
Quanta gent normalment assisteix al curs d'estiu? Perquè em sembla una idea també de què deies abans, de reduir una versió més reduïda per 20 persones. Quanta gent estem parlant? Perquè tenim les imatges tots, no?
Sí. Home, el curs d'estiu s'acostumen a matricular entre 100 i 120 persones, i això vol dir que a l'aula hi ha una mitja diària entre 60 i 70.
I, Arcadi, en aquest cas, suposo que aquest curs d'estiu sempre es dedica a analitzar una mica l'actualitat des d'una perspectiva molt global, però és clar, aquest any no es podia esquivar, no?, la pandèmia.
Bé, jo crec que precisament la característica definidora de la Universitat de la Pau és el seu nom, que el tema monogràfic que es ve tractant ja fa 36 anys, per tant, té un lloret, és la pau. Però, evidentment, la pau entesa en un sentit molt ampli, no només com a absència de guerra, sinó analitzant tots aquells elements que configuren d'una o altra manera la pau. Parlar de racisme és parlar de pau, parlar de desigualtats econòmiques és parlar de pau, parlar d'ecologia és parlar de pau. Per tant, aquest és una mica l'àmbit general de treball. Aquest any, com molt bé deia la Neus, això s'ha intentat configurar. Inicialment pensàvem en moviments que promouen la pau, però és evident que a hores d'ara un element importantíssim en temes de pau és el de la salut pública, és el de la situació de la gent en aquest moment, i per tant, pormenoritzar l'anàlisi de la pandèmia semblava que era el més adequat en aquest moment des dels diferents àmbits que la Neus pot declarar sobre facetes concretes que hem anat visquent aquestes setmanes.
Perquè, és clar, la pandèmia també provoca violències, no? És a
Moltes.
dir, indirectament, evidentment.
Em provoca de directes, algunes. Evidentment, a veure, la violència més important que provoca la pandèmia és la malaltia i la mort de moltes persones, perquè encara que no sigui doncs, fruit d'un atac directe, és evident que la mort és un acte de violència i, a més, si reflexionem una mica sobre els darrers mesos, ens donarem compte que s'ha produït aquesta mort amb circumstàncies molt tristes per a moltes persones. Jo crec que un dels temes que més recordarem d'aquesta temporada són aquells que han hagut d'abandonar aquest món completament en solitari, que les seves famílies no s'han pogut acomiadar, que el dol no s'ha pogut fer i, evidentment, ja no sé si això entraria dins d'una definició estricta de violència, però que això ha sigut violència és cert. També, evidentment, hi han hagut altres tipus de violència. Si analitzem una mica les dades que ara van sortint, ens donarem compte que les classes socials més desafavorides són aquelles que globalment més han patit la violència de la pandèmia. Fins i tot detallant barris de Barcelona, ens donarem quins són aquells que han quedat més o menys afectats. Per tant, violència n'hi ha hagut. Per altra banda, el que és evident és que també l'entorn que ha generat aquesta pandèmia té molt a veure amb allò que genèricament hem anomenat com a violència estructural. El fet de que en els darrers anys hi hagués una disminució enorme de recursos dedicats al tema sanitari. El fet de que aquells que es dediquen a la salut pública hagin estat marginats constantment. Totes aquestes qüestions també són, com ho veurem, formes de violència. En conseqüència, analitzar-ho com a tema d'aquest any des d'aquest punt de vista de la pandèmia, penso que entra de ple dins dels objectius de la universitat.
I, Neus, una de les perspectives, precisament dels detalls d'aquest programa són les diferents perspectives des de les quals s'analitza. Com es va decidir tota aquesta organització? Explica'ns una mica també com es farà.
Bueno, ho vam decidir, com sempre, parlant entre tots i consensuant amb l'Arcadi, que va portar la seva visió també, i, no? I el que dèiem, vale, el que està posant de manifest aquesta pandèmia és totes aquelles debilitats del nostre propi sistema, no? És com que no, bueno, està posant això de manifest, no? I està repercutint molt amb la vulnerabilitat de les persones, però tot això que es veu, no? Llavors, vam decidir fer una anàlisi del que estava suposant la pandèmia i del que podria suposar de canvi, entenent de canvi i també com a oportunitat, no? Llavors, vam pensar en tres perspectives, que són les bàsiques. Una que seria la perspectiva ambiental, no? Com la nostra relació amb la natura, la nostra relació fins ara depredadora o centrada en l'urbanocentrisme, no? Pensant en l'explotació agrícola a nivell industrial, i aquesta relació amb la natura de depredació doncs pot haver contribuït a aquesta pandèmia o a altres generacions d'altres virus en altres ocasions o com possible futur, no? Llavors, una mica també pensant que la necessitat de fer un canvi, no? De fer un canvi de relació amb la natura, de fer un canvi que posi la cura de la vida, tant de les persones com de l'entorn, com del planeta, no? En el centre. Per altra banda, la qüestió econòmica, no? Com el capitalisme contribueix a aquesta depredació i com cal una revisió del nostre sistema, de les nostres relacions econòmiques. També hem convidat a persones que parlaran des de l'economia social. A mi un tema que em preocupa ara, que portem molt de temps parlant, no? Que és la renda bàsica universal, que se'n parla, però jo que cada vegada veig que ara veiem com tanta gent s'està quedant al carrer, no? I com la vida humana, a final de supervivència, depèn molt del lloc de feina. I això potser ens ho hem de replantejar, no? Com a espècie. No ens hem de curar tots i hem de garantir que totes les persones tinguin dret a sobreviure només pel fet de néixer. Bueno, dic que ens hem de plantejar també des del punt de vista econòmic i finalment també des del punt de vista social, no? Ara ho comentava l'Arcadi, com tanta gent s'ha quedat doncs, sense atenció sanitària i no estem parlant només del nostre món, no? Estem parlant, si veiem imatges, no? Del que està passant a Amèrica Latina o, bueno, a tot el món, no? Ara, doncs, com el que ha passat amb les residències de gent gran, com l'accés a la sanitat, fins i tot com ha repercutit en l'educació, no? I com tota aquesta pandèmia, el que deia al principi, no? Està posant de manifest tota la vulnerabilitat de les persones i sobretot les desigualtats, no? Com posa de manifest les desigualtats per gènere, per classe social, per origen, etcètera. Perquè ens hem oblidat també de... No estem parlant ara mateix dels migrants, de quina és la seva situació, de si estan arribant, si no estan arribant, què està passant a Lesbos, a Grècia... I que són molts temes que al final és tot el món.
Sí, ho parlàvem l'altre dia amb la Victòria Planes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que ens parlava precisament de les vulneracions de drets que s'estaven fent als camps de refugiats precisament al voltant d'aquesta pandèmia. Suposo que és una de les coses sobre les que cal advertir.
Sí, sí.
I què n'espereu una mica d'aquest, Arcadi? Què n'espereu d'aquest curs? És a dir, què és el que normalment... És difícil treure conclusions perquè hi ha tantes coses que és difícil de fer una conclusió, però què n'espereu de tot plegat?
Bé, la Neus ha explicat molt bé les finalitats, els continguts. Si em permeteu escombrar una mica cap a casa, faré una reflexió que crec que vincula el tema que estem tractant amb el tema global que fa 36 anys que ens preocupa. Ara parlàvem una mica de la necessitat de canviar l'esperit de l'economia social que en aquest moment tenim i la Neus ha esmentat molt encertadament la paraula renda universal. Permetem una reflexió que no em trauré del cap de cap manera. Les primeres xifres que acaben d'aparèixer amb aquesta decisió que ha pres el govern espanyol d'establir una renda universal, almenys per les 80.000 persones que sembla que se'n beneficiaran i amb els diners que això suposarà per cada un d'ells, resulta que a final d'any no representarà aquesta quantitat més d'una tercera part del que suposa la despesa militar espanyola. Una despesa que no té cap sentit, una despesa absurda, una despesa inútil que triplicarà aquesta que cobreix les necessitats bàsiques de les persones. Jo crec que hem de començar a fer moltes reflexions d'aquest estil per fer-li creure a l'opinió pública que cal canviar completament els paràmetres, perquè, malauradament, encara, i ho veurem sobretot a l'octubre, quan es discuteixen els pressupostos de l'Estat, hi ha molta gent que pensa que tota aquesta despesa en defensa pot tenir una certa utilitat. Fins i tot quan pensava fa poques setmanes, quan feien aquella parafernàlia de portar 3 o 4 membres de la Unitat Militar d'Emergència perquè netegessin un parell d'hospitals. Jo crec que els canvis han de començar en la nostra ment. I si no canviem la nostra ment respecte d'aquests temes, no farem res. Per tant, comencem per aquí.
Doncs aquesta és una de les coses que es parlarà en aquest curs d'estiu, un curs d'estiu que tindrà lloc, per cert, que no ho hem dit, del 6 al 9 de juliol. Aprofitem els últims minutets, això sí, per parlar de la Unipau en si. Neus, recordo que vam parlar fa uns mesos d'un canvi sí. Que es volia fer. Com ha afectat tot plegat a l'entitat? Suposo que esteu una mica en stand-by, no, ara mateix?
Sí, ara mateix estem en stand-by. De fet, el canvi que no teníem previst és aquest. Quan vam parlar, no, de futurs canvis, aquest, sí. Això no vam preveure en cap moment. Doncs aquest ha estat el primer canvi. L'hem d'aprofitar perquè potser caldrà mantenir algunes coses online en el futur paral·lelament, sense deixar abandonar les coses presencials, evidentment, però potser mantenim alguns aspectes online. I tota la resta de coses que vam estar comentant aquell dia, doncs, de moment les tenim ajornades. Les retomarem al setembre, quan comencem el nou curs, i veiem quines són les perspectives i quines coses, com podem avançar el proper curs.
Doncs bé, em sembla que no ens queda gaire temps perquè la Neus ha de marxar en qualsevol cas. Esperem que tot plegat torni una certa normalitat. Sabeu que aquí a Cugat Mèdia sempre estem molt atents a aquest curs d'estiu. No serà diferent aquest any. L'última pregunta que em queda, potser pels dos, no sé qui dels dos me la vol respondre, és quina diferència hi pot haver des del punt de vista d'aquesta distància, no? Que es farà a través de Zoom. Quina diferència espereu? El fet de no poder-vos veure, de no poder estar a prop, de no passar calor, també, al centre Borja, en el cas que això és un tema,
això sí,
un tema preocupant. Què no espereu de diferent?
Bé, el contacte humà és evident que és importantíssim i no es pot suplir ni amb imatges, ni amb vídeos, ni amb coses plàstiques. Ara, també tinguem present una cosa. Els que ja coneixeu bé l'Unipau sabeu que l'activitat d'estiu no és pas la seva bona activitat al llarg de l'any. Tenim accions constants que es donen amb el seminari d'hivern, que es donen amb xerrades mensuals, que es donen amb la commemoració de l'aniversari de la mort d'en Gandhi, que es donen amb el teixint xarxes, i crec que tot això, si es van normalitzant una mica les coses, ho podrem seguir fent durant el curs que ve. Per tant, canvia una faceta concreta de la universitat, s'ha salvat de la manera que s'ha pogut, jo crec que se salvarà bé, i les preinscripcions que han arribat fins ara apunten en aquesta direcció, però continuarem ampliant molt el nostre camp d'activitats.
Doncs bé, gràcies als dos. Esperem que tot vagi molt bé. No sé si ens deixem alguna cosa, Neus, ara que...
No, potser dir-li, bueno, crec que tothom haurà rebut la informació, està disponible a les xarxes i a la web de la Unipau i només cal inscriure's, és gratuït, i intentarem que sigui el més agradable possible aquesta versió online, i segur que el contingut de les xerrades és interessant.
Doncs que vagi.
Bons ponents, com sempre.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres
per la difusió que anareu fent sempre.